Des de la Confraria de Pescadors de Palamós, dilluns validaran en assemblea si s'adhereixen a un ERTO, a un expedient de regulació temporal d'ocupació. El consum de peix als restaurants, als hotels i a les escoles s'ha aturat, està tot tancat. I això ho noten els pescadors, que s'han reorganitzat en 4 grups per sortir a pescar en dies alterns. No surten totes les barques perquè el peix que es pescava des del confinament costava de vendre. Tenim en línia, a més des de fa molta estona, per tant li demano disculpes, el president de les Confraries de Pescadors de Catalunya, el senyor Antoni Abad. Senyor Abad, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Des de la Confraria de Palamós ens expliquen que un 60 o 70% del que habitualment pesquen va destinat a hotels, restaurants o les escoles. I que ara, clar, com que aquests establiments estan tancats, no els surten els comptes.
Sí, realment és així. És a dir, no només a la Confraria de Palamós, sinó que això ho podríem fer extensiu a totes les confraries de Catalunya, sí.
I això, clar, fa que ara mateix, tot i que vostès podrien sortir a pescar amb les mesures de seguretat necessàries, no els hi surt a compte, perquè el que pesquen els hi costa molt de vendre'l.
Bueno, realment això és així, i ho vam poder comprovar la setmana passada, no? Quan tota la flota vam anar a pescar, refereixo a tot Catalunya, vam anar a pescar, doncs els preus que vam tenir a les llotges doncs eren uns preus que realment no ens feien viable a les nostres empreses. Per què? Perquè tinc que dir que els nostres clients, que són els peixaters majoritàriament que tenim, i majoristes també, però qui realment don un plus en el nostre producte són aquests minoristes, doncs malauradament aquests companys de feina, que jo els anomeno sempre així, doncs han perdut els seus clients, perquè el fet de que no hi hagi restaurants, bars, hotels, aquestes peixateries petites de poble que molt de peixater minorista però que té més infraestructura que altres els hi subministra el peix, doncs aquesta gent s'ha quedat sense el client. Per tant, ho tenim molt complicat. I ara se'ns dona una situació que avui mateix, que és mal temps, hi ha algun port que han sortit molt poques embarcacions, doncs ara el peix té una... Diguem que hem notat una pujada del preu, però hem notat aquesta pujada del preu perquè realment hi ha més producte que pas demanda. Per tant, esclar, poder sí seria trobar un equilibri així, no?
Perquè ens diuen que algunes confraries fins i tot es plantegen no sortir a pescar. Això pot suposar algun problema d'abastiment als mercats, que ens trobem sense peix fresc?
No, això no, perquè li puc ben assegurar, i parlo en nom del meu col·lectiu, que si això arribés a passar, que no passarà, però que si arribés a passar, no trigaríem ni un minut en ficar-nos les botes i el jaquetón i anar-hi tots. Això no s'ha de preocupar ningú, perquè a més Espanya té una gran flota que opera molts mars, i els nostres mercats estan plens de peix per abastir un dia, dos i 22. No, aquest no seria el cas, eh? Perquè, si em permet l'ocasió, jo el que voldria dir que el peix del pescador català, jo sempre l'anomeno un peix com si fos un producte gourmet, no? És pescat avui, subhastat avui i menjat avui. I clar, el fet de que no tinguem tota aquesta cadena de distribució que treballem nosaltres junts, que som molt petits, però que tots junts en som un de gran, per abastir Catalunya, això és el que ens ha passat.
Empar, tenies alguna pregunta,
sí,
pel senyor Abad?
Mira, justament, rumors d'aquests que corren, no? Però avui el meu home ha anat a la peixateria a comprar, i la peixatera del mercat, que jo diria que devia ser el mercat de Sant Cugat, li ha dit que perillava el subministrament de peix fresc perquè aquesta ordre lògica que demana que la gent treballi a un metre de distància feia inviable que els vaixells sortissin a pescar. Això és el que li ha dit la peixatera avui.
Sí, i ja té la seva part de raó. Ja té la seva part de raó.
Per tant, pot passar que ens quedem sense peix?
No, això no passarà, ja li garanteixo jo. I si hi hagués un petit indici, li ben asseguro que amb el tarannà nostre, que estem acostumats, malauradament, a lluitar sempre amb adversitats, ja li he dit abans que no trigaríem ni un segon a ficar-nos a les botes. Perquè nosaltres realment és que no podem assegurar el compliment de les mesures de seguretat, no? Avui mateix, que és mal temps, hi ha algunes barques, doncs avui aquests nois hauran tingut complicat de complir aquestes mesures, perquè vull dir que si tu estàs a casa i ja en un moment de despista et pots juntar més d'un metre i mig, imagina't una embarcació que ve un got de mar i estàs tot el rato brandant, que el més fàcil que pot passar és que et recalquis amb el company del costat, no? I això, la persona que és responsable, que és el patró o bé l'armador de l'embarcació, el que nosaltres primem, com tothom, és primer la seguretat, no? Ningú volem, vull recordar que aquestes embarcacions catalanes, la nostra flota, la nostra gent, si en el 90 i escaig per cent, si tot són pràcticament empreses familiars. I qui és que vol buscar un greuge dels seus? No? Doncs primer més la seguretat que pas el tema econòmic. Però li torno a repetir, que si en algun moment es pogués donar la casualitat, que no es donarà, no estic convençut, perquè conec bé el nostre sector i els nostres mercats i els mercats, hi ha peix per un tubo, deixi'm-ho dir així, no trigaríem ni un segon a anar-hi,
És a dir, que el peix fresc el tenim garantit, una altra cosa és que potser no trobarem de tot, però alguna cosa sí, peix fresc i del dia i bo.
Això sí.
Molt bé. Doncs sí. Una última pregunta, senyor Abad, ens recordem, president de la Confraria de Pescadors de Catalunya. ERTOs, hi ha algunes confraries que ens diuen que hi haurà ERTOs en el sector, en preveuen molts?
Jo estic esperant a demà divendres, perquè fa una setmana que he fet les consultes a la Secretaria General de Pesca, que depenem de Madrid, i de la mà del nostre departament i la conselleria, doncs sí que ens han dit que probablement qui no vagi a pescar doncs tindrà aquestes compensacions. Hi ha hagut moltes embarcacions que ja els hem presentat, ens els han acceptat, que no vol dir que ens els hagin aprovat, no? I en funció d'això, doncs, veurem. De fet, si anéssim tota la flota a pescar, ja li garanteixo jo i els hi adelanto que seria inviable aquest negoci, perquè pel tema que els explicava abans, no? Hi ha més producte que demanda. Però si arribés el cas de que les tripulacions no tinguessin compensacions, ni aquestes petitones empreses tampoc, ni els autònoms que van a pescar, doncs probablement després sí que hauríem de fer un planning de dir, bueno, avui surt un port, demà surt un altre, no ho sé, hauríem de replantejar la situació. Perquè el que està clar és que si anéssim tots a pescar, la feina seria inviable,
Doncs senyor Antoni Abad, president de les Confraries de Pescadors de Catalunya, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Pues moltes gràcies a vostès per donar-nos l'oportunitat i veu, i deixi'm donar un agraïment a tots aquests anys de confraries i treballadors que, tot i costar complir les mesures, els anys hi són tots i una rialla. Moltes gràcies.
Gràcies. Doncs ja veieu que també en el ram del peix dels pescadors, també, com deia Espera, no? la situació és que ens afectarà a tots, a tothom, i haurem de buscar-nos la vida per sortir-ne.
Doncs sí, a veure, aquest testimoni mostra alhora la vitalitat i el compromís, no? M'ha semblat fantàstic tot el que ha explicat, perquè implica un compromís davant de l'adversitat que beneficia el conjunt de la societat, i per tant és un exemple magnífic. Nosaltres tenim un problema com a societat a Espanya i a Itàlia, que són precisament els països més colpejats per aquesta crisi, que és una cosa que no s'hi pensa gaire i que en realitat ara patim les conseqüències d'una determinada construcció europea. Jo crec que la construcció europea és de les millors coses que hem tingut mai, però sempre pensant en temps de pau i per tant, en temps normals. I es va construir una arquitectura amb un Banc Central Europeu pensat per controlar la inflació, i els governs van cedir en el Banc Central Europeu la capacitat de la política monetària, que en aquest context que estem fa que tot sigui extremadament més difícil, perquè una resposta normal seria, aquí tothom diu que ajudin, i evidentment han d'ajudar, però el govern espanyol, que és el que hauria d'ajudar, no té ni tan sols les competències per imprimir bitllets, perquè les va cedir en el Banc Central Europeu, pensant que mai més tornaríem a tenir una crisi tan greu. Amb tot això només vull dir que aquesta arquitectura europea, que ens va ser de tant ajuda en temps tranquils, ara és un corsé que perjudica sobretot Espanya, Itàlia i els països més afectats del sud, que no tenim la capacitat d'imprimir moneda i de fer polítiques monetàries ambicioses que permetin ajudar la gent que ho està passant tan malament, si no és amb el consens del conjunt d'Europa. I per això es tarda tant, i per això estan desesperant, i per això estem tan fotuts, perquè no. És molt fàcil dir, us ajudarem, tindreu ajudes, pagarà el govern, però és que el govern ni tan sols pot imprimir moneda perquè tot això es va cedir amb bon criteri, segurament, per temps normals, al Banc Central Europeu. I ara necessitem que Alemanya i altres països diguin, doncs sí, les coses han canviat, han de canviar les normes, que imprimeixin monedes perquè Espanya, Europa en el seu conjunt, Itàlia, ho necessiten.